Ens agraden molt aquests petits parèntesis que ens serveix el professor i filòsof Pere Martí al Feinejant en Filosofia. Reflexió, anàlisi, preguntar-nos coses. Pere, bon dia.
Bon dia.
Avui vens amb moltes ganes.
Com cada vegada que vinc aquí, només entrar a aquest estudi...
A donar-ho tot. Però avui has escollit un tamacle.
Bé, sí. Algun cop hem comentat que potser som massa esclaus de l'actualitat, no? I que estem sempre... Està bé, reflexionant sobre els temes, allò que succeeix en el moment. També s'ha de dir que últimament els esdeveniments són tan xocants o transcendents, no se sap si... que costa deixar-los de banda, no? Perquè ens interpel·len molt. Però bé, fa 15 dies ja ho vàrem fer i avui, si et sembla bé, repetirem. Tot i que ja t'avanço que també en el proper programa continuarem reflexionant sobre aquesta crisi que s'ha obert, sobre la vigència del dret internacional, de la pròpia ONU i fins i tot dels drets reconeguts en la seva famosa carta de l'any 48. Però això serà...
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies. Avui no em deixo arrossegar per aquesta tentació i ens endinsarem amb un... Bé, podria dir el tema filosòfic per excel·lència, perquè suposo que estaràs d'acord que preguntar-nos pel sentit de la vida mereix aquest qualificatiu, no?
És la mare dels ous, no?
Bé, i suposo que ara estàs pensant, ui, però aquest senyor és molt temerari. Perquè
20 minutets de ràdio.
Abordar aquest tema, doncs, no sé, què podrà sortir-ne d'això, no?
Agosarat, sí, sí.
Bé, a vegades sóc una mica xalabrat, però normalment no acostumo a ser tan temerari. I us puc avançar que l'enfocament que plantejaré, si és possible, més o menys encabir-lo en aquest termini temporal. Bé, per posar una mica de context a la qüestió, d'on surt que avui parlem d'aquesta qüestió?
Què t'inspira?
Sí, que em plantegi una fita tan temeràriament ambiciosa. He dit que no parlaria de l'actualitat, però m'hi referiré molt breument, perquè fa pocs dies que s'ha produït un cas... d'aplicació de l'eutanàsia que ha estat envoltat d'una gran polèmica. Les raons d'aquesta polèmica foren, d'una banda, la intromissió constant del pare contra la voluntat de la filla. De tota manera, això tampoc és molta novetat. Sempre hi ha, en aquests casos, intromissions de la família. Sobretot el que va causar aquesta polèmica, que era el més singular del cas, era el fet que... l'edat de la persona que demandava l'eutanàsia, perquè es tractava de la persona més jove a qui s'hi ha aplicat mai l'eutanàsia en el nostre país. Perdó. Més enllà de la legitimitat o no de l'eutanàsia, que és un debat molt antic i que avui no hi entrarem, ja Plató en els seus diàlegs li feia dir a Sòcrates que nosaltres no podem disposar lliurement de la nostra vida perquè això és una donació dels déus i, per tant, només en mans dels déus està decidir sobre ella. Avui no tocarem, com deia. El que m'interessa del cas és la pregunta de què pot portar a una dona molt jove, de fet, una noia, a arribar a veure la mort com quelcom desitjable o el que és el mateix, arribar a la situació de que la vida per ella ha perdut tot sentit.
Un cas que ens toca de molt a prop perquè s'ha dut a terme el Consorci Sanitari Penedès-Garraf.
Efectivament. Per tant, més justificat encara. Per tant, això es porta al tema d'avui. Què és el que dona sentit a la nostra vida? Preguntem-nos, ens podem preguntar. Què és el que fa que ens aixequem cada dia, que abandonem la confortabilitat dels llençols i de la llar per enfrontar-nos a les incomoditats i les agressions de l'entorn, per acceptar penalitats i sofriments i continuar amb la nostra activitat quotidiana? Tots, quan ens llevem, de seguida, bueno, potser al cap d'uns moments, no?, quan ens hem tret alguna lleganya, Però de seguida comencem a pensar en què hem de fer durant el dia. Llevar els nens, fer l'esmorzar, preparar la reunió, anar al metge... O què hem de fer d'aquí a un temps, preparar una entrevista de feina, inaugurar... I tot això és el que omple el nostre temps proper i llunyà, i és el que fa que cada matí ens alcem i abandonem l'escalfor dels llençols. Però per què ho fem? Per què ens passa això en realitat? Bé, avui buscarem una resposta que no és l'habitual. Buscarem la resposta en la nostra constitució neurològica. Ja saps que tota la nostra conducta, voluntària i involuntària, està regida pel cervell. En fet, diem avui dia, generalment admès. I que les diferents parts del cervell juguen un paper diferent en aquesta conducta. El lòbul occipital és on es concentra la percepció visual, el sistema límbic és el que regula les nostres respostes emocionals i els lòbuls frontals i prefrontals és on es concentra la nostra conducta intel·ligent. Allà on es concentra allò que fa que puguem dir amb un cert orgull que som animals racionals. De fet, quan diem cervell, pensem bàsicament en aquests lòbuls que són els més visibles. Ara bé, el que no s'assenyala tan freqüentment sobre la funció d'aquesta part del cervell, dels lòbuls frontals i prefrontals, és que en allà és on s'hi concentra també l'impuls per les nostres activitats quotidianes. És allà on ens marquem objectius i planifiquem. I és també d'aquesta part del cervell que depèn que continuem actius o despenjats o fins i tot, com veurem, pràcticament inerts.
Inerts?
Sí.
Val.
Això ja ho sabíem bastant bé, més o menys a meitat del segle passat, quan es va posar de moda, dins la psiquiatria, la pràctica de la lobotomia. Es diu que una de les germanes Kennedy hi va ser sotmesa.
És veritat que hi ha aquest rumor.
Un procediment quirúrgic que, com el nom indica, consisteix en l'extirpació d'una part dels lòbuls frontals i prefrontals del pacient, on no resideixen funcions bàsiques per la supervivència, sinó, com dèiem, les funcions intel·lectuals superiors, però també allò que ens impulsa a l'acció. I això és el que buscaven, és el que aconseguien amb aquesta extirpació. Aquí potser parar un moment i dir, home, la medicina de tant en tant és bastant bèstia.
Sí, era una salvatgeta. I
en el cas de la psiquiatria, entre lobotomies i electroxocs, déu-n'hi-do.
Sí.
Però bé, això és el que perseguien, que l'individu perdés la iniciativa, que es quedés calmat i així, evidentment, deixava de donar problemes. Que quedés condemnat a una vida pràcticament vegetativa. Aquesta salvatjada, però, ens permet, ens ajuda a situar-nos en el que dèiem al començament. Tots vivim envoltats de projectes, plans i objectius, cadascun d'ells amb la seva importància i el seu abast, tots diferents. Aprovar un examen, presentar un treball, aconseguir un ascens a la feina, guanyar un campionat, viatjar, aconseguir un habitatge, que una noia en faci cas, passar una bona estona amb els amics o anar al teatre...
Tria.
No acabaríem.
Sí, sí.
Cadascun d'aquests projectes o plans fa que en el nostre cervell, en aquests lòbuls, és com si s'obrís una porta que caldrà tancar. Es genera una expectativa que caldrà acomplir. I això és quelcom que genera una tensió. Una tensió que només desapareixerà quan assolim l'objectiu que ha provocat aquest tensionament. Per fer-nos una idea, això és com si estiréssim una goma elàstica, no? Que d'aquestes tan grosses, que a la vegada que ens impulsa, segons com, podem agafar molt d'impuls, però també ens tensiona. Des del moment en què es anem estirant, automàticament ens demana el nostre organisme que deixem d'estirar, que aliviem aquesta tensió, que afecta no només el cervell, sinó al final a tot l'organisme. Per això, quan assolim un objectiu, sentim una petita o gran gratificació, és a dir, un plaer. perquè ens alliberem per fi d'aquella tensió que, a la vegada que ens impulsava a actuar, ens generava un malestar, ens angoniejava. Era alguna cosa incòmoda. Per entendre-ho millor, podem usar l'analogia del cicle de la glucosa i la gana. Pot ser, crec, bastant útil. Què vol dir tenir gana? Doncs sentir un malestar, una cosa que desagradable, i només ho podem neutralitzar ingerint aliments. Aquest malestar es manifesta com una espècie de tensió que hem de solucionar. Com? Menjant. L'origen està en uns detectors del nivell de glucosa en sang que, quan detecten que baixa per sota d'uns mínims, envien un senyal al cervell. Aquest senyal, que deriva d'un fenomen fisiològic, el cervell interpreta a nivell psicològic com a tenir gana. És a dir, un fet fisiològic es tradueix en una sensació psicològica que pren la forma d'una certa tensió o malestar. Una tensió o malestar que ens impulsa a fer coses tendents a...
En aquest cas, alimentar-se.
Alimentar-se. Ja hem après que només podrem solucionar-ho si aconseguim i primer i ingerim després aliments. Per això ens ho passem bé menjant. I és un plaer. Tant que a vegades el menjar compulsiu esdevé substitució de perniciosa d'altres gratificacions absents. Però el plaer, doncs, ja sabem que s'obté de diverses maneres, directes o indirectes, en què és indirecte, s'elimina una tensió i això ens produeix un plaer. El mateix mecanisme ens serveix per explicar el que dèiem sobre aquesta funció dels lòbuls frontals i prefrontals. Constantment hi estem generant, o si estan generant, situacions de tensió originades per objectius que ens marquem assolint. Alguns derivats d'un procés de deliberació racional. Per exemple, vull aprovar un examen. Altres poden ser derivats d'impulsos més o menys inconscients o involuntaris, com el mecanisme que acabem de descriure, en què nosaltres ens plantegem un objectiu, però l'origen d'aquesta tensió no és una decisió voluntària o deliberada racionalment, sinó que deriva d'un fenomen purament fisiològic, per tant, absolutament involuntari. És cert, no?, al voltant de la gana i d'aquesta tensió i de com la resolem i com ingerim aliments, aquí s'hi poden creuar plans i objectius estrictament racionals. Per exemple, podem decidir ingerir uns productes i no uns altres per qüestions dietètiques o ideològiques, o no menjar, per exemple, amb un dejun intermitent o amb una vaga de fam. Però és important que siguem capaços d'establir aquesta diferenciació en l'origen dels nostres objectius o projectes, perquè entre com més clar tinguem allò que es produeix al voltant d'aquestes tensions que ens porten a l'acció, més fàcilment podrem aconseguir una saludable gestió de tot plegat, com veurem també a continuació. Per tant, en l'establiment d'objectius hi col·labora la nostra fisiologia, demanda de menjar, sexe, d'escalfor, la nostra memòria genètica i personal, allò que sabem que podem assolir més fàcilment o que és més gratificant, les influències educatives i socials, anar a la moda, complir amb el nostre deure, múltiples factors, n'hem dit només uns quants, que tenen una naturalesa, origen i transcendència molt diferents. La nostra salut mental, al final, el nostre equilibri, dependrà de fins a quin punt la resultant de tensionaments i satisfaccions es decanta més d'una banda o de l'altra. Sempre tenint en compte que, i això ho havíem comentat en una altra ocasió, el cervell humà està dissenyat per passar-s'ho malament. És a dir, per a la insatisfacció. Doncs els episodis de satisfacció i plaer sempre són molt més curts, efímers i menys intensos que els d'insatisfacció. El nostre cervell està dissenyat per patir.
Perquè és motor, no?
Exacte.
Perquè
això, evolutivament, ens proporciona un avantatge extraordinari. Sempre estem en activitat, en disposició de recerca i descobert. Si imagina't l'espècie, una espècie en què els individus, un cop han aconseguit la gratificació, estessin allà hores i temps i dies gaudint-ne. Clar, s'ho passaria molt bé, eh? Mentre estessin vius serien molt feliços, però segurament l'espècie tindria menys, moltes menys possibilitats de supervivència. Per tant, sabent això, que els clàssics ja ens advertien, eh? Ja ens deien que l'home pateix d'un mal incurable, i és que té una capacitat de satisfer els desitjos finita i una capacitat de desitjar infinita. I per això els savis de les escoles morals ens feien una admonició. Si vols fer ric algú, no li augmenti les riqueses, disminueix-li els desitjos. Doncs bé, si els clàssics ja ens ho deien i avui tenim aquests coneixements que ens ajuden a entendre-ho millor, podem afrontar aquest tret de la nostra naturalesa fisiològica i psicològica d'una manera més assenyada, més racional. I ara potser aquestes alçades em diran, home, però no em volies parlar del sentit de la vida. I encara no es parla ni de religió, ni de transcendència, ni de grans conceptes.
Molta psique.
Sinó només de neurologia.
Sí.
Bé, jo ja ho he advertit. En 20 minuts, 25 minuts, estirant-ho molt, no cometré la temeritat d'endinsar-me en aquest terreny d'una manera exhaustiva. Però bé, en aquest temps limitat, potser en tindrem prou per posar de manifest alguns mecanismes que ens poden ajudar a portar el timó de la nostra biografia, i això s'acosta una mica a trobar sentit al que fem. Partint de tot el que hem dit fins ara, si al cap del dia tots aquells elements que em posen en tensió i em mouen a l'acció tenen un retorn negatiu, i no només no puc eliminar la tensió que em causen, perquè no puc trobar res que em satisfagui, sinó que no veig com fer-ho en un futur proper i fins i tot llunyà, és normal que entri en períodes d'angoixa i fins i tot de depressió. Que quan em toqui llevar-me, l'impuls per entrar en acció esdevingui més aviat apatia, recel o angoixa davant d'aquesta expectativa de trobar-me cada dia amb la mateixa negativitat. La incapacitat d'alliberar-me de cap d'aquestes tensions pot fer que senti que porto al damunt una càrrega insuportable, cada cop més insuportable, que pot arribar a causar-me fins i tot dolor físic i fer-me plantejar finalment si no és millor trobar una via, una sortida que m'alliberi d'aquesta càrrega, d'aquesta angoixa, d'aquest dolor. Ara bé, crec que és molt important, distingir aquesta situació que acabem de descriure de la frustració, de la simple frustració. Perquè hem dit que la frustració és connatural a l'home, en tant que la seva capacitat de desitjar sempre és superior a la seva capacitat de satisfer els desitjos. Per tant, cal aprendre la frustració, sense la qual avançar de forma madura i responsable en la nostra biografia és, si no impossible, molt, molt difícil.
Bàsic quan ets canalla, no? Petit.
Aprendre que no podrem obtenir tots els nostres objectius, que no sempre podrem portar a terme els nostres plans, és un aprenentatge imprescindible, que sembla que l'actual educació menysté d'una manera arriscada. Esperem que aquest menysteniment sigui reparable. Com ja he dit, arribar a la convicció de que res del que pretenem ho podrem aconseguir no té res a veure amb saber que no tot el que volem ho podrem aconseguir. En el primer cas, la desesperació és comprensible, si no, pràcticament inevitable. Però no marcar-nos objectius per por a la frustració és igualment perniciós, perquè ens condemna al conformisme, ens torna abúlics, com també només marcar-se objectius amb satisfaccions a molt curt termini, com seria el tema de la droga. Perquè ens ha optat normalment per vies fàcils i poc enriquidores, quan no embrutidores. I perquè és el pitjor aprenentatge per una correcta gestió de la frustració. Quan ens acostumem a la satisfacció immediata, com deia en el cas de les drogues, o encara pitjor en el de les pantalles, en els que ens acostumem en que amb un clic, és a dir, només movent un dit, obtenim tot el que volem, fàcilment ens tornem molt intolerants a la frustració. I una frustració lògica i natural ens crispa com si fos una injustícia bíblica. I tendim a creure'ns posseïdors de drets absoluts i que tothom està el nostre cervell.
Estàs retratant els adolescents d'ara.
Tu ho has dit, jo no.
Ho he dit jo.
En segon lloc, ens costarà cada cop més plantejar-nos i obtenir objectius a mitjà i llarg termini, que són els més transcendents, tant a nivell individual com a col·lectiu. Perquè, mentre tant, cal conviure durant un temps amb aquella tensió, aquella incertesa, que és una forma prèvia i parcial de frustració. Si no som capaços de diferir en el temps la satisfacció dels nostres desitjos, d'aguantar que encara no hem eliminat aquella tensió, difícilment podrem aconseguir que la nostra acció acabi tenint massa importància, ni individual ni social. Un altre mal a praxi és la de plantejar-se objectius molt ambiciosos, però que clarament nosaltres ja declarem inassolibles. Allò de, home, jo ja voldria, però, esclar, veieu, és impossible, per tant, millor deixar-ho córrer. Això és autojustificar-se en la inacció.
És fer trampa.
Bé, com deien els antics, una sana gestió del desig. Avui dia podem dir una sana gestió dels nostres objectius, dels nostres plans, ens permetrà omplir el nostre temps a la vegada d'energia, ambició, il·lusió i també de reconeixement i satisfacció. El sentit de la nostra vida ens l'omplim nosaltres, tot i que hem, certament no hem d'oblidar, no hem d'oblidar mai que no ho fem sols, perquè nosaltres vivim en societat i som socials. I, per tant, allò que ens plantegem sempre, i si ens omple realment, va lligat al nostre context. Que el context pot ajudar o pot dificultar. Això també cal saber-ho i cal ser capaç de donar-se'n. Pot ajudar a dificultar el nostre equilibri, o, per ser més precisos, el nostre desequilibri saludable. Perquè ja hem dit que vivim sempre en el desequilibri, en la insatisfacció, però d'aquest desequilibri podem obtenir també satisfaccions suficients per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i amb els altres. No hi ha cap fórmula estandarditzada que digui, no, fas així i ja automàticament ho tens arreglat. No hi ha cap botó que puguem polsar, no? Com els joves, i no tan joves, ens estem habituant malauradament que es pot aconseguir qualsevol cosa prement un botó. Però si som una mica més conscients de com i per què prenem decisions vinculades amb aquests plans, objectius i projectes, doncs potser podrem tenir més encert en les eleccions. I tenir en compte que nosaltres sempre estem a la gent, ja ho deia Sartre, Els homes, de l'únic que no som lliures és justament de deixar de ser lliures, és a dir, estem condemnats a ser lliures, a elegir. Des de les més quotidianes, com deia, fins a les que comporten projectes de vida. I en aquest sentit, tant de bo, algunes de les reflexions que avui t'he fet avinent puguin ajudar en aquesta tasca, una tasca infinita de construir la nostra biografia.
Tots ho són, però especialment aquest feinejant d'avui sobre el sentit de la vida és d'aquells d'anar a buscar el podcast, escoltar-lo de nou amb calma i mastegar-lo i madurar-lo. Pere Martí, moltes gràcies.
Vinga, fes la propera.
Bon Sant Jordi, per cert.
Igualment.